La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
Avui parlarem d'un cas que resulta molt interessant, com tots els que fem, eh? Però en aquest cas pot ser interessant no només des del punt de vista de, pròpiament, del true crime, sinó també pel debat jurídic que va provocar i també, per què no dir-ho, perquè té una part important de salseig o morbo típic de programes de teleescombraria o de ràdio safareig. Anirem a la Texas de 1980 per conèixer a dues parelles benvingudes, de fet, fins a cert punt, massa benvingudes, especialment perquè la dona d'una de les parelles s'entenia molt bé amb l'home de l'altra parella. Evidentment, això no podia acabar bé i, de fet, no hi va acabar. Però atenció, perquè el cas d'avui té molts girs argumentals i no ens deixarà indiferents. Benvinguts a La nit més fosca.
La nit més fosca.
Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui, després d'un programa en el que, bueno, cert historiador ens va deixar abandonats i que vam fer el que vam poder, tornem al programa habitual, amb l'historiador habitual i amb un crim, bueno, no sé si molt habitual, ja que avui tenim un cas que s'hi va passar als Estats Units, el qual ja ve a ser habitual en el nostre programa. És un cas que té... que podria ser perfectament argument d'una sèrie d'aquestes de sobretaula de TV3 i en el qual crec que tenim per primer cop com a utensili causant de l'assassinat tenim una destral. Crec recordar que és la primera vegada que tenim com a arma una destral i a més una destral que va ser molt i molt usada. Ja ens ho explicarà. Perquè avui parlarem d'un cas que va passar a Willy, no sé si ho he dit bé, com sempre, però jo tiro milles, a Willy, Texas, l'any 1980, i que té com a protagonistes dues dones. Una és la víctima i l'altra la botxina, per entendre'ns. Una és la senyora Candace Lynn Montgomery, coneguda com a Candy Montgomery, i l'altra és la senyora Betty Gore. Ja veureu que és un cas que té... té xitxa, és un cas divertit, tot el divertit que pot ser un crim, eh? Però ja ens entenem. I per explicar-nos-el tenim, com sempre, a vegades, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, aquí saludem tot seguit. Bona, Joan.
Molt bona, Sergi.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, molt bé, molt content i moltes ganes avui de reincorporar-me.
Doncs ben tornat, què tal per Praga?
Molt bé, de fet vaig visitar un escenari de La nit més fosca, eh? Vull dir que en certa manera es podria dir que vaig anar a treballar.
Bueno, sí.
Vaig visitar l'església de Sant Cirill i Sant Metodi, que és l'església on es van refugiar els membres del comando que van assassinar Reinhard Heydrich. Un cas que vam tractar a La nit més fosca. I que vaig passar la foto al nostre community manager perquè la publiqués, però per alguna estranya raó doncs no ha passat. Cosa que m'estranya molt perquè just avui parlàvem que això el nostre community manager no ho fa mai. És a dir, mai quan ha de publicar alguna cosa deixa de publicar-ho.
És molt diligent el nostre community manager, de fet, inclús fins i tot publica què diu el ChatGPT de nosaltres, o què no diu, més aviat, però en aquest cas s'ha oblidat doncs, d'aquest fet important, a sobre que vas anar fins a l'església d'Indy Billy Mandoni a fer la fotografia, doncs, en fi. Però el nostre community manager és humà i pot cometre errors, no sé si en Gorro vol afegir alguna cosa al respecte.
Hola, que puc parlar?
Sí, sí.
No, això, nom meu, m'és igual.
No, del community manager.
Sí, s'ha de dir que en Joan se li va demanar que fes un vídeo explicant això i no el va fer. Per tant, jo crec que en represàlia per no fer el vídeo, perquè deia que hi havia molt de soroll i no hi anava bé, doncs no es va penjar la foto.
És venjatiu el nostre community
manager?
Jo crec
que sí. No es veus que insulta tant, insulta algú?
Sí, sí, és veritat, és veritat.
Un cop cada dos mesos.
Ja ho diuen més vegades, cuidado amb els comentaris a Twitter i tal, perquè el nostre community manager és un trencacames, eh? Però bé,
a més a més, estava en territori hostil, eh? Perquè, clar, vam fer un free tour i a vegades el fem en anglès, però en aquest cas el vam fer en castellà, d'acord? ¿Vale? I, clar, Això a vegades et pot posar en una situació de compromís, vale? I ens vam estar a l'església de Sant Silvestre Sant Metodi i ens van explicar que els van trobar en els membres del comando en part perquè un dels col·laboradors de la resistència txeca els va delatar, vale? I els va delatar a canvi d'una amnistia. I llavors jo vaig fer una brometa amb el tema de l'amnistia i en general el grup, diguéssim, que ens va mirar com si fóssim a Tarra, saps? Pràcticament hi va haver una senyora, me'n recordo, que gairebé es va sentir guà, saps? En plan, ai, Déu, tenen un segon quart. Sí, sí. I clar, i llavors era un territori hostil, saps? Llavors no estava la cosa per gaires invents. Però li vaig passar fotos xules, això sí.
Però va agradar, no? Doncs Praga?
Sí, va agradar.
Jo hi vaig estar fa poc, també, pocs dies abans de l'atemptat que va haver-hi a la universitat, per cert. Per tant, no vaig poder fer la foto perquè no havia passat encara. Però bé... Praga és maco, recomanem anar-hi a tothom, una de les ciutats més maques que he estat, sense cap mena de dubte, i no he estat pas a poques. Però bé, no venim a parlar de Praga, perquè això no és un programa de viatges, sinó que és un programa de Crònica Negra, i la gent ve a escoltar Crònica Negra. I per tant, avui centrem-nos perquè hem d'anar al 1980, als Estats Units. Ja hem parlat, crec que moltes vegades, de què passava a finals del segle XX als Estats Units, però no sé si vols aportar alguna dada, qui governava, què passava, en quina categoria estava el Barça o l'Espanyol, o qui, no sé, una cosa d'aquestes que
passen. 1980 és l'any de les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, no està malament. I de fet és l'any també del primer referèndum d'independència al Quebec, per exemple.
Bé, això són dades que tu et treus de la màniga així, és perquè ja les saps, no? Perquè no t'ho havies preparat.
No, aquestes no les havia preparat, la veritat. Vull dir, m'has dit ara, ja, 1980, doncs va. Què se m'acut de 1980? Doncs això. També és, per exemple, l'any que arriba, que guanya les eleccions als Estats Units Ronald Reagan.
Tot es basa, veig, en bàsicament en eleccions, no?
Sí. Les dades que m'horitzo bàsicament són aquestes. I temes de futbol. L'any 80 no recordo qui va guanyar la Lliga, per exemple. Això no t'ho sé dir.
D'acord, doncs, com si no fas context històric, què explicarem? La infància, no?, de la nostra protagonista.
La Real
Societat.
O els nostres
protagonistes. La Real Societat va guanyar la Lliga el 1980.
80-81, sí.
Per tant, la va guanyar el 81. Hem de mirar qui va guanyar la Lliga, 79-80.
Ja ens ho diràs.
No cal saber, és igual, no cal buscar-ho.
Vale, era el Real Madrid, doncs.
Sí.
Val, doncs... Anem al crim. Explica'ns la vida, doncs, dels nostres... Jo no he dit qui era qui, he dit que hi havia la Candy Montgomery i la Betty Gore. A partir d'aquí, doncs, Joan, tu mateix.
En aquest cas, com hem dit, doncs, el context històric no té massa importància, doncs sempre donem un parell de dades per situar-nos, però el cert és que no és un cas d'aquells en què ens puguem, diguem-ne, recrear especialment amb el context històric. Però bé, sí que ens situarem una mica en l'espai. Concretament anem ja ho has dit, a l'estat de Texas, l'estat nord-americà de Texas, i concretament a una petita ciutat que es diu Willie, actualment té uns 40.000 habitants, una mica més de 40.000 habitants, en aquell moment segurament en tenia una mica menys. Concretament ens anem a aquest petit poble... I concretament coneixerem la història de dues parelles. La primera parella està formada per la Candy i en Pat, de nom Montgomery. I la segona parella està formada, de cognom Montgomery. La segona parella està formada per la Betty i l'Alan, de cognom Gore. Aquestes dues parelles, doncs, com tantes altres joves parelles, no? Doncs es van enamorar cadascuna dels seus respectius grups, diguem-ne, van acabar formant dues famílies, amb nens i tot, a més eren famílies allò tradicionals, americanes, amb l'home que portava els diners a casa, les dones bàsicament doncs, es dedicaven a les tasques de les cures dels fills, a la llar, etc. Per tant, diguem-ne, una família molt tradicional, molt americana, dues famílies molt tradicionals, molt americanes. I a més a més totes dues eren devotes d'una església, de les moltíssimes esglésies diverses de diferents grups protestants que conviuen per als Estats Units i especialment a la zona del sud. Doncs bé, aquestes dues famílies van acabar vivint totes dues en aquest poble i evidentment establint contacte. Com van establir contacte? Doncs van establir contacte justament a través de l'església. De fet, la Candy, que recordem que era la dona del matrimoni Montgomery, doncs a l'església la freqüentava molt. Per què? Doncs perquè, bueno, bàsicament, ella es dedicava a cuidar els fills, a cuidar la casa i tal, mentre el marit treballava, i això feia que tingués, doncs, hores lliures. I aquestes hores intentava dedicar-les, doncs, volcant-se en treballar per la comunitat. Però, mica en mica, aquesta vida monòtona a la Betty se li anava fent molt cansada, molt feixuga. I tenia necessitat de dir, escolta, jo vull conèixer gent nova, vull viure noves experiències, vull obrir una mica, no?, la meva vida. I per tant, escolta, m'aniria molt bé trobar gent amb la qual compartir coses. I és en aquest punt on coneix a la dona de l'altre matrimoni, la Betty. Llavors, les dues noies es coneixen, es fan amigues...
Bueno, la Betty era ella, no?
No, la Candy era la Montgomery.
Vale.
I la Candy coneix a la Betty a l'església.
Vale, és que crec que abans has dit...
ho he dit al revés?
Sí, em sembla que ho has dit al revés, o almenys ho he entès al revés. Perquè quedi clar, la que estaves parlant, que s'avorria...
Sí,
és la era Candy. La Candy Montgomery, i després coneix a la Betty Gore.
Sí, correcte.
Sí, vale.
I llavors, les dues noies, doncs, es fan amigues i fan allò tan típic i tan tradicional, també, doncs, d'involucrar els respectius marits en la relació... I creen, doncs, un bonic grup, no? Un bonic grup que comencen, doncs, a compartir estones d'oci, a compartir sopars, a compartir...
Fan calçotades, tot això. Van a missa...
Correcte.
Vermuts, tot això, sí.
Correcte. Fan tot de, bueno, tot de vida social en aquest sentit. A més, va coincidir que tots dos tenien dues nenes que eren més o menys de la mateixa edat. Vale? Per tant, les dues filles també es fan amigues. Llavors, amb la qual cosa, realment, ostres, doncs, aquí es munta una relació molt bonica.
I després... O sigui, ells fan això, fan aquestes calçotades i suposo que aquí, en algun moment, hi ha d'haver-hi una mica de marro, no? Perquè, bueno, més que res, perquè sempre hi ha marro aquí. Bueno, sempre no, però ja ho hem dit, que hi hauria una mica de marro, no?, entre les parelletes.
Bueno, aviam, hem de pensar que si realment la història fos tan idíl·lica com pinta, no?, dos parelles de joves, allò... tradicionals americanes compartint vida, doncs tampoc ho parlaríem en aquest programa, no? En aquest programa parlem d'altre tipus de coses. Per tant, efectivament, podem deduir que la relació en algun moment es va començar a torçar. El que passa és que es comença a torçar d'una manera que també una mica és una història d'amor. De fet, no és ben bé una història d'amor, sinó gairebé jo diria que és una relació, una història de sexe.
Ja hi som pel tros. És el que dèiem, és a dir, intercanvis de parelles. No?
Bueno, sí, bueno, en canvi de parella normalment és una cosa pactada i en aquest cas va ser una cosa també pactada però no per totes les parts, m'explico. La Candy, recordem que ja hem dit que se sentia avorrida, que se sentia que necessitava noves emocions de la seva vida. Ella creia que conèixer la Betty i per tant, per extensió, el seu marit, l'Alan, doncs bueno, ja era doncs, introduir nous amics a la vida, nova gent amb la qual compartir coses, amb què viure moments d'oci, per tant amb això doncs, ja quedaria... satisfeta. Però mica en mica va anar veient que necessitava alguna cosa més a la vida. I concretament, aquesta cosa, aquest al·licient extra, el va començar a veure en forma d'atracció sexual cap a l'Alan, cap al marit de la Betty. Mica en mica, doncs, entre la Candy i l'Alan comença a créixer aquesta tensió sexual, no? Mica en mica, doncs, bueno, la cosa va increixendo, fins que arriba un punt... que passa el que segur que tots deduïm que havia de passar. Que és que l'Alan i la Betty... l'Alan i la Candy s'acaben embolicant.
És a dir, aviam, situem-nos, eh? Parella Montgomery, parella Gore, la Candy Montgomery s'embolica i practica la còpula
sí.
amb Alan Gore, que
correcte.
És el d'això. I això, evidentment, sense que les respectives parelles oficials ho sàpiguen, no?
Exacte.
No hi ha intercanvi de parella expectat.
Exacte. Ah. Tot i així, deixa'm dir una cosa, que és que, dèiem abans, l'intercanvi de parelles és una cosa pactada. En aquest cas, no és una cosa pactada com un intercanvi de parelles, perquè això seria un pacte que inclouria els quatre integrants de les parelles, val? És a dir, tots estarien d'acord en intercanviar-se. En aquest cas, és només una cosa que afecta a dos integrants, un de cada parella, i a més d'amagat dels seus respectius, però sí que va ser una cosa bastant pactada. Per què? Perquè un cop doncs, ja han practicat la còpula, una mica han de decidir, escolta, això cap on ho hem de portar, no? És a dir, hem d'intentar deixar-ho aquí, i per tant, escolta, ha passat, hem resolt la tensió sexual que teníem pendent, i per tant, ho deixem aquí i seguim a les nostres vides com si res, ho hem d'institucionalitzar d'alguna manera, o fins i tot es va plantejar, escolta, doncs hem de deixar les nostres respectives parelles per començar una vida en comú. Vale? Això, 1980, a l'Amèrica Profunda no era especialment fàcil de fer, eh? També
a Texas,
tenir...
eh?
A Texas.
Allà amb un granero i un... Tirant de tòpics, eh? Clar.
Bueno, doncs, finalment van decidir que aniríem pel camí del mig. És a dir, ni volien tallar les respectives relacions amb els seus matrimonis, ni volien tallar la relació furtiva que havien començat. I per tant decideixen convertir-se en amants. Això tan tradicional i tan tòpic, que ha omplert tantes pàgines de literatura, com són els amants. El que passa és que és sorprenent que ells realment arriben a desenvolupar tots uns acords, és a dir, tota una estratègia molt freda, molt pactada, sobre com es desenvoluparà aquesta relació amorosa furtiva. És a dir, la primera norma, i la més important, era que no es podien enamorar.
Va, però això com... Aviam, això no es pot escriure, això va com va.
No es pot escriure... Es pot escriure, una altra cosa és que es pugui complir o no.
Bueno, clar, però sí, es pot escriure, però evidentment el control de l'enamorament a vegades doncs, no és voluntari, d'aquí ve la gràcia. Però en tot cas no sé si ells ho van aconseguir o no.
Bueno, de moment ho deixem aquí, diem que aquest és el primer acord, ¿vale? Per tant, havia de ser una relació estrictament sexual, és a dir, això ho fem per passar-nos-ho bé, perquè volem emocions a la nostra vida, però res més, ¿vale? El segon era que, evidentment, les respectives parelles no se'n podien assabentar, i que si en algun moment algun dels dos percebia que aquest amor furtiu podia acabar afectant la seva relació de parella, fos perquè la parella s'assabenta de que hi ha aquest marro, o bé perquè fruit de tenir un amant, doncs l'actitud de l'Alan o de la Candy comença a canviar i això acaba molestant o acaba, diguéssim, perturbant la relació amb les seves respectives parelles, si passava qualsevol d'aquestes coses, la relació furtiva s'acabava.
Bueno, estava molt ben pactat tot plegat, eh? Tenien una constitució pètria de la relació. I aquí només poden passar dues coses. Pot passar o que, paral·lelament, els altres dos, els cornuts, per entendre'ns, també s'enrotllin, que això molaria molt, i llavors hi haguessin, doncs, aquí un trio de quatre, com es diria?
Un quadrat amorós.
Un quadrilàtero amorós. O bé el que podria passar és que la Betty Gore s'emprenyi i es carregui a l'altre, en plan mestret al marit, i per això estem parlant d'això avui aquí, no?
Bueno, doncs sí, podia passar qualsevol cosa d'aquestes. El que passa que no va anar ben bé, és a dir, vam arribar a un d'aquests escenaris, però el camí va ser una mica més llarg. Vale?
Abans de res, dic
que encara hi ha un altre punt, és a dir, encara hi ha més acords en aquesta Constitució. I aquí hi ha una altra part que jo trobo bastant fascinant, que aquell ja és un tema molt pràctic, vale? És a dir, per exemple, acorden que no follaran a casa de cap dels dos, vale? Sempre en un hotel, acorden que només es veuran entre setmana, aprofitant els horaris laborals de les respectives parelles, perquè en aquest punt la Betty, que era la dona de l'Alan, va trobar una feina i tal, i per tant va començar a treballar. La Candy no treballava, per tant tenia lliures totes les hores que en Pat, el seu marit, treballava, i l'Alan doncs mirava d'adaptar-se a l'horari de feina de la seva dona, de la Betty, per veure's furtivament amb la Candy, vale? Tota una sèrie de normes, diguéssim, doncs, bueno, per una mica com normes de seguretat, per garantir que no els enganxaven. Bueno, la cosa va començar a canviar més o menys al voltant de l'any 1979. Aquell any va passar una cosa important a casa dels Gore, a casa de l'Alan, que és que la Betty, la seva dona, va tenir una segona criatura, ¿vale? Un bebè, una nena. Clar, l'Alan, primer que... Home, enganyar la teva dona sempre és lleig, però enganyar la teva dona embarassada o enganyar la teva dona quan acaba de parir és especialment lleig, no? Estarem d'acord. I després, tot i que m'imagino que el 1980 o 79 a l'Amèrica profunda, al Texas profund, la implicació dels homes en la criança dels nens devia ser modesta, per poc que t'hi dediquis, home, tenir un bebè a casa fa que hi hagis de dedicar estona, diguem-ne. I per tant, et resta...
Fa família.
Fa família.
Fa família.
Et resta temps lliure per fer altres coses, com ara doncs, jugar a escacs, anar a córrer o trincar-te la teva mano. Vale? Per tant, l'arribada d'aquesta criatura a casa dels Gore va alterar la relació de parella que tenien. Vale? I per tant, bueno, la cosa va començar a desviar-se. I a més, la Candy va començar a tenir una sèrie de comportaments que trencaven una mica les normes. Vale? És a dir, per començar, s'intentava posar en contacte amb ell, amb l'Alan, en llocs on havien acordat que no ho farien, per exemple, en alguna ocasió fins i tot l'havia anat a veure la feina, bueno, havia començat a fer coses que dius, això va quedar que no ho faríem. I a més, l'Alan comença a detectar que la Candy està incomplint el primer manament. S'està començant a enamorar.
Ai, ja. És que havia de passar això. Això havia de passar.
Clar, això només pot acabar malament. Només jo acabo de tenir un nen, estic molt liat... Bueno, total. Finalment, l'Alan li diu a la Candy que, escolta-me, que ell entén que allò que havien dit, que si això afectava la relació s'acabava, doncs que en aquest moment està afectant la seva relació i que, per tant, aquest amorío secret s'ha d'acabar. Per tant, talla amb la Candy.
El típic adiós muy buenas, si t'he vist no m'acuerdo.
El típic adiós muy buenas. Bueno, la Candy queda destrossada per aquesta notícia, perquè la Candy efectivament s'estava començant a enamorar de l'Alan, però bé, escolta'm, la vida té cops molt durs, vale? I per tant els has d'afrontar, els has de superar, i la Candy doncs va fer aquesta reflexió. Ho hem de superar, d'acord? Vale?
Fins aquí cap de les parelles oficials havia sospitat o res, no?
En teoria no, vale? En teoria no. Però ara veurem que, com a mínim, la Betty, la dona de l'Alan, una mica va sospitar. Vale? No sabem si en aquell moment, en el moment de la ruptura, ja sospitava. Però segurament el que més la va fer sospitar va ser el que va passar a partir d'aquí. Perquè a partir del moment que l'Alan i la Candy trenquen, la relació entre les dues parelles es refreda moltíssim. Vale? És a dir, de veure sempre, d'anar junts a tot arreu, de fer un munt de coses plegats, passen a portar vides cada vegada més distants l'una de l'altra.
Bueno, que fins aquí tot normal, no? Més faltaria, que seria molt, molt estrany ja tot plegat.
Sí, però és clar, vull dir, això, si saps la història ho entens, però si no la saps, comences a sospitar.
No, clar, sí, alguna cosa ha passat aquí. Sí.
I això segurament és el que li va passar a la Betty. Malgrat això, no van trencar del tot la relació, i les dues famílies, perquè les dues nenes, recordem que eren amigues, les dues nenes grans. I per tant, com que eren amigues, evidentment els nens van dir, no, escolta, jo vull seguir quedant amb la meva amiga i tal. I per tant, bueno, doncs, seguim mantenint la relació. Per exemple, doncs, tot sovint, la filla dels Gore anava a dormir a casa dels Montgomery, la filla dels Montgomery anava a dormir a casa dels Gore, i així, bueno, doncs, anava mantenint aquest fil que els unia. Van anar passant els mesos, i llavors ja arribem a l'any fatídic, a l'any 1980. Aquell any, concretament un bon dia de 13 de juny, prop de Sant Joan, la filla dels Gore va anar a dormir a casa dels Montgomery, com feia tot sovint. La Candy tenia a casa les dues nenes i va prendre el compromís amb els pares, amb els Gore, de que doncs, durant el temps que estaria a casa seva la nena, doncs, també la portaria a les activitats extraescolars que tenien i tot plegat. Vale? Una de les activitats extraescolars que tenien les dues nenes era la de piscina. I la filla dels Gore, quan arriba a casa dels Montgomery, obre la bossa i li diu, ostres, m'he deixat el banyador a casa meva. I demana a la Candy, a la mare de la família, que s'hi pot anar a casa seva, a casa dels Gore, a buscar el seu banyador. I la Candy li diu, va, cap problema, ja vaig jo, parlo amb la teva mare i agafo el banyador. Bueno, se'n va a casa dels Gore, toca la porta i li obre la porta la Betty.
Ai. No, aviam si tot anirà d'un banyador ara.
Bueno, el banyador és la causa accidental, diguem-ne.
Ja, però és que, esclar, jo m'estava imaginant aquí coses i de moment no està anant per on m'imaginava ni té res a veure amb el que... No sé com acabarà ara mateix, eh?
Bueno,
aviam.
Doncs la...
Va a casa, la Candy va a casa de la Betty a buscar el banyador de la nena, que és la filla de la Betty.
Sí.
Va.
Bueno, va allà, el típic, escolta, mira, tinc la teva nena a casa, tal, s'ha deixat el banyador, si me'l pots donar, i tal. I la Betty li diu, sí, cap problema, i tant, passa, que farem un te. Entren, la Betty fa el te, tal, va buscar el banyador, no? Fan el te, diu, escolta, que fa dies que no ens veiem, que ara últimament no quedem mai, hem de quedar més sovint, no sé què. La Betty li diu això, la Candy li contesta, sí, tens raó, tal, hem de quedar més sovint, passa el típic, no? És que anem molt liats, és que la feina del meu home, és que tenim...
Ja farem algun cafè algun dia, sí.
Tenim un parent malalt, el típic que es diu per anar donant llargues i quedar bé i ja està, no? I sortir del pas. Però la cosa es complica en un moment determinat, que la Betty, mentre va fent el te, fa com una respiració profunda i diu, per si mateixa, es diu, què collons, tu? Doncs vaig a preguntar-li. Deixa la tassa de te sobre la taula, mira fixament a la Candy i li diu, Candy, una pregunta. Tu tens una història amb el meu marit?
Ai. Així és, per un ballador, de moment, eh?
Per un ballador. Clar, així, directe, mètode de l'enquesta directa. Hòstia, la Candy, clar, es queda pilladíssima, no? En plan, hòstia. I bueno, fa el que faríem tots en aquesta situació, suposo, negar-ho tot. No, no.
Què dius ara, jo? No, home, no. Què t'has pensat que sóc, jo? No, no.
Ho típic, no? No, 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 no. Però la Betty insisteix, no? Escolta, tal, m'has de dir si sí o si no, perquè no sé què, perquè jo passo molt malament, perquè fa dies que sospito, perquè jo sé, perquè a mi m'han dit, perquè tal... I la Candy, duro que no, que no, que no, i la Betty, duro que sí, que sí, que sí, que sí. I finalment, en aquest joc psicològic que entre les dues noies, la que acaba imposant-se és la Betty. I la Candy acaba sucumbint.
Acaba confessant que sí, que tenia una història amb el marit de la Betty.
Doncs. I li diu, escolta'm, mira, doncs sí, vam tenir una història...
Ai.
Però ja s'ha acabat, fa molt de temps que no la tenim i no la reprendrem i, per tant, escolta'm, mira, va ser un error que vam cometre tots plegats i ja està.
Durant 3 anys, però bueno.
El temps no és important. Bueno, la Betty, quan sent la confirmació per part de la Candy, bueno, podríem dir que entra en xoc, va? Es queda com així en estat catatònic. La Candy també es queda una mica pillada, en plan, bueno, i ara què passarà? I la Betty, sense dir res, s'aixeca i se'n va de l'habitació.
Ai, ara la matarà. Ja veuràs. Agafarà la Betty, agafarà el ganivet
podia,
i mentre l'altre va fent xurrupets de te...
Podria anar a buscar el banyador de la nena.
Ah, també, clar, és veritat, és que hem anat a buscar un banyador, eh? I les nenes al cotxe esperant.
No,
i la classe
les nenes
de natació
no estan
pendent.
Al cotxe, les nenes estan a casa.
Val, val.
A casa, val. La Candy, a casa els Mongo Bay.
Quin intríngulis, eh?
La Betty va estar un parell de minuts fora de l'habitació, la Candy ja esperant a veure què passaria, i llavors reapareix la Betty amb una destral a la mà.
Ja hi som, ja li fotrà, ara li fotrà la Candy.
La Betty s'acosta cap a la Candy i li fot, pa! Un destralasso, no sé com seria en català, una destralada
sí.
A la Candy.
Ai, pobreta.
De fet, li fot una destralada al cap, vale?
Uf.
Pa!
I la mata directament, pam.
No.
Home, un cop de destralada... Mira, jo estic jugant ara a l'Assassin's Creed Valhalla.
Sí.
Que va de vikingos que foten destrossos al cap i ja t'asseguro que els mato d'un cop de cap a tots els sajones, eh?
Bueno, en aquest cas...
Per tant, si la Betty li fot cop de destrossos al cap, vamos, la deixa distreta, segur.
En aquest cas, la Candy va tenir sort, va reaccionar ràpid i la destral, en lloc de tocar-la de ple al crani, per tant, rebentar-li, només la va arrossar, va? Li va fer un tall aquí, a la zona lateral del cap, però per sort, per ella... No la va enganxar de ple.
Bueno, i després vendria el segon cop de destral.
De fet, sí, li va donar un segon cop de destral, vale? Perquè la Candy amb el primer cop de destral cau a terra, llavors la Betty l'intenta donar un segon cop de destral, quan ja està a terra, en aquest segon cop la Candy es torna a apartar i en aquest cas la toca al peu, li fa una petita ferida al peu.
Bueno, i en quin moment la mata?
Vale? Llavors li van a fotre el tercer cop de destral per matar-la, però llavors el que passa és que la Candy s'aixeca de cop i volta... Agafa amb les dues mans la destral amb la qual l'ataca la Betty i comencen a forcejar.
No sé com acabarà el tema, eh?
I enmig del forceig el que passa és que la Candy li arrenca la destral de les mans a la Betty. Amb la qual cosa, escolta'm, doncs era el moment de dir, escolta, estàs puta xalada, vale? Deixa això i me'n vaig. Vale?
Sí, normal, no?
Però clar, l'adrenalina
del moment...
L'adrenalina del moment era tan d'allò que la Candy... Agafa la destral que li acaba de prendre les mans a la Betty i el que fa és fotre-li destralasso a la Betty.
Jo estic gaudint molt de la teva explicació perquè et veig i d'això, però els oients no et veuen. L'únic que senten és això, així, ja, i no se sent bé perquè vale. T'apartes i tal.
D'acord, d'acord,
vale?
Perdona. Sí, sí,
llavors...
De fet, estic fent de Candy i de Betty a la vegada. Estic fent els dos papers d'això, sí, sí.
Està fent els dos papers alhora, aquí, sentat a la cadira de casa seva, i fotent, i pam, i pam, i per això poder sentir una mica aquests bueno, com que s'allunya del micro i tal, eh? Però que sapigueu que no és manca de professionalitat, és excés de professionalitat. Val? Dit això, Joan, amb l'últim que m'he quedat, eh? Perquè, esclar, em distrec amb la pel·lícula i no escolto la narració. Hem quedat que la Candy agafa la destral i li fot, pam, cop de destral a la Betty Gore.
Correcte. De fet, no li fot cop de destral, li fot cops de destral. Vale?
Què vols dir cops? De quants cops li fot?
Doncs mira, perquè un cop ja va començar, diguem-ne, amb l'adrenalina i l'ímpetu del moment, un cop li fot el primer cop de destral, vale? Evidentment, suposem que si l'enganxa de ple, caus fulminat, diguem.
Sí, pot fer mal. Pot fer
un
mal.
Cop de destral pinta malament. Doncs després d'un, vinga, un altre, i 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 així fins a 41 cops de destral que li va fumbre la Candy a la Betty, totalment embogida, que de fet li van acabar desfigurant la cara.
Hòstia, però que gore, no?
Mai millor dit.
Exacte, perquè estem parlant de la Betty Gore, que d'aquí segurament ve el nom, eh? És a dir, les pel·lícules Gore venen d'aquí, segurament, no?
No, però direm que sí.
Va, nosaltres ho diguem, vale? I així la gent s'ho creu i ja està, i quedem com que donem una dada.
Com vale? Superesperts.
No, aviam, ara en sèrio. La mata, o sigui, estic entenguent bé, és a dir, jo tota l'estona pensant que seria la Betty qui mataria la Candy com a venjança o com a emprenyamenta per haver-se-li aixecat el marit, i resulta que és al revés.
Sí.
És a dir, la diguem-ne, l'amant que mata la cornuda,
sí.
És això?
Sí, a sobre, a sobre.
És a dir, a més de cornut paga el beure, que se li diu?
Sí, m'he millor dit.
Val, perquè la mata, perquè esclar, amb 41 cops a destral,
sí, sí.
Bueno, clar, aviam, fins aquí la Betty n'hi havia fotut 3 i no havia encertat ni una, eh? Per tant, que potser aquesta tampoc havia encertat
dels 41.
No, la
Candy té més punteria.
La Candy li va fotre. Val. Clar, de moment estic veient una mica de defensa pròpia aquí, eh? Una mica bastant.
Bueno, ara...
Val, ara, per tant, ara haurem de discutir això, aviam com va.
Ara ho discutirem. El que passa és que, bueno, a partir d'aquí l'actitud de la Candy també tela, perquè...
Bueno, defensa pròpia fins a un punt, eh? Perquè, esclar, 41 destralades no calen, tampoc.
Aquí estarà el debat. Clar, no sé si és normal, jo, un cop li trec la destral de les mans, ja me'n vaig. Però, bueno, si per la nada d'olla del moment li fumo un cop de destral, el que faig després és trucar a la policia. El que va fer la Candy va ser deixar-ho tot tal qual estava, la destralla ensangonada, tot ple de petjades seves per tot arreu, i marxar. Com si res. Es va rentar la cara al lavabo i les mans, perquè també estava ensangonada de la baix, i va marxar. I se'n va tornar a casa amb el banyador. Per cert, es va portar el banyador, que m'imagino que la Betty l'havia deixat preparat abans de tot el sarau. Sí.
Per tant, ella arregla una mica l'escena del crim, que en dic que és en defensa pròpia. Molt discutible, també, perquè com molt bé dius, la defensa pròpia té unes especificitats que no tothom entén, eh? O sigui, defensa pròpia no és venjança, eh? Però ell agafa, s'emporta el banyador, que és el que havia anat a fer, i clar, no sé fins a quin punt va deixar l'escenari... Bueno, clar, el marit devia tornar a casa i on és la meva dona, o què ha passat aquí, no?
El marit en aquell moment estava de viatge, ¿vale? Per tant, no estava a la ciutat. Però qui sí que estava a casa era el bebè que tenien al matrimoni. Recordem que havien tingut un bebè que
en
aquell moment...
Ostres, és veritat!
No tenia ni un any, ¿vale? I per tant estava al pis de dalt... Vale? I per tant, quan la Candy se'n va, deixa el cadàver a la planta baixa i el bebè al pis de dalt a la seva sort.
Que el bebè no serveix massa com a testimoni d'entrada.
No massa. Excepte en un capítol de Black Mirror, que sí.
Sí, o en el cas del senyor de l'impermeable groc, també, que hi havia un bebè pel mig que,
ah, sí.
Que el tio va dir, no sé si us en recordeu, el programa que vam fer en el Barcelona el BFF aquest, que vam anar, i que crec que tornarem, per cert. Doncs allà vam parlar també d'un assassí amb criatura suelta, que allà va acabar bastant pitjor, però bueno. I què? Clar, i deixa el nen allà sol, i què passa?
El nen la deixa allà sola i se'n va. Llavors, el que passa a continuació és que, clar, l'Alan, que estava de viatge, evidentment, doncs té la seva dona i la seva filla acabada de néixer gairebé, bueno, molt petita, a casa, i per tant, bueno, doncs truca de tant en tant per veure com està la cosa, no? Clar, aquella tarda va trucant i no li agafa ningú el telèfon. Hòstia, comença a preocupar... Finalment truca un veí i li diu, escolta, pots anar un moment a casa meva ja que estigui tot bé, perquè truco i no me l'agafen. El veí va a casa i diu, escolta, ja, torna a trucar-lo, i diu, mira, he anat a casa teva, està tot tancat, no hi ha massa res, està tot bé, però no hi ha ningú. Toco el timbre i no m'obren, suposo que ja vindrà més tard la Betty. Bueno, van passant les hores, ningú dona senyals de vida, mai millor dit, i finalment el veí decideix tornar a anar a casa dels Gore. Llavors torna a tocar el timbre i no li agafa ningú, però aquesta vegada sent com la nena petita plora desesperada des del pis de dalt. Vale, clar, toco el timbre, no me l'agafa ningú, no obren i la nena està plorant, no pot ser que hagin deixat una nena de pocs mesos sola a casa. Per tant, aquí està passant alguna cosa. Torna a trucar l'Alan, l'adverteix de la situació i l'Alan li diu, escolta, mira, sisplau, això és molt preocupant, te demano, si us plau, que agafis un parell de veïns més, aneu a casa meva, rebenteu la porta, jo us dono permís i entreu a veure què passa. Abans d'això, un tema important és que l'Alan, una de les persones de les quals truca per comprovar si sap alguna cosa o si està tot bé, és a la Candy. I la Candy li diu que li confessa que ha anat a casa seva a buscar un banyador per la nena, però li diu que no, que tot bé, sí, ha anat a buscar el banyador, la Betty m'ha donat el banyador, he anat cap a casa i no, cap problema, eh? Vull dir, jo no crec que t'hagis de preocupar. Però clar, després passa això del veí, que sent la nena plorar, va a la casa amb un parell de veïns més, rebenten efectivament la porta, entren, primer de tot van cap al pis de dalt, perquè és d'on senten els plors de la nena, efectivament troba la nena allà sola des de feia hores, evidentment cagada, pixada, pobreta, plorant com una desesperada, i diuen, conyo, que ha passat alguna cosa? Comencen a buscar per la casa, i acaben arribant a la saleta on troben el cadàver fet carn picada de la pobra Betty.
Que no el va amagar.
No el va amagar, no el va deixar allà tal qual estava.
Va. De seguida, doncs, quan es constata que la persona està morta, perquè ja hem quedat que estava bastant trinxat el cadàver, de seguida, suposo que van, no sé si van, de seguida ja sospiten de la Candy o no.
Bueno, el primer que fan és trucar a la policia, i la policia, el cert és que ràpidament sospiten de... Les sospites arriben a la Candy per tres motius. Primer, perquè va deixar petjades per tot arreu, vale? Per tant, això ja és molt cutre, petjada de sang, a més a més. Segon, perquè la pròpia Candy, a la trucada amb l'Alan, ha reconegut ser l'última persona que ha vist la Betty en vida, vale? Anar a buscar el banyador. I tres, perquè l'Alan confessa a la policia la seva aventura amb la Betty, amb la Candy.
Això és definitiu, eh?
Clar, la policia diu, home, petjades d'un tamany de peu igual a la Candy. La Candy, l'última persona que l'ha vist en vida. I a més, tenia una història amb el seu marit. A més, la fan venir, veuen que té una ferida al cap. Com tu has fet això? No sap donar una explicació coherent. Principal sospitosa. Comencen a remenar, evidentment troben empremtes seves, troben mil proves doncs, que l'incriminen. I finalment la Candy, doncs, poc després de que la comencessin a interrogar, acaba veient que la situació és insostenible, que és un crim molt cutre, com a mínim si la teva pretensió era que no sabessin que ha sigut tu, i acaba confessant i explicant la seqüència dels fets, tal com nosaltres l'hem explicat abans. Clar, això, per què és que aquest cas es fa famós? Doncs es fa famós, primer, per la brutalitat dels fets, segon, per la que la història, home, té xitxa, eh? És a dir, una parella
sí,
d'amics...
Claríssimament és per això.
Que la noia es lia amb l'altre noi, que no és el seu, diguéssim, i després acaba matant a la dona, i bueno, en fi, és un cas de salseo important. Però a més, perquè aquí s'obre un debat molt interessant, perquè... Donant per bona la versió dels fets que hem explicat, és a dir, la versió que dona la Candy, que les coses van anar tal com ella van dir, donant per bo això, el cas és defensa pròpia o no? És a dir, és cert que va ser la Betty que inicialment intenta matar a la Candy. Vale? Per tant, aquesta part donem-la per bona. Però, no obstant, com bé dius, la defensa pròpia està pensada per garantir la teva seguretat personal, vale? Per exemple, un cop tu li has tret la destral de les mans a la Betty, ja és qüestionable que el que facis més enllà d'això sigui defensa pròpia, vale? Però fins i tot si tu creus que necessites atacar la Betty, diguem-ne, per assegurar que tu puguis fugir d'allà en vida, perquè si no l'ataques ella es contraatacarà amb alguna altra cosa i hi ha risc que et torni a intentar matar, diguem, fins i tot així, clar, 41 cops de destral. 41.
Clar, aquí hi ha ràbia i venjança darrere del que, bueno, segurament sí, evidentment la van atacar. Hi ha altres... És que, però, el cas aquí, en el nostre sistema jurídic, entenc que no s'entendria com a defensa pròpia, i tenim un cas bastant conegut, una coneguda joieria o fabricants de joies... en el qual uns lladres van entrar a la casa i un cop ja marxaven el van disparar i el van matar. Llavors això no és defensa pròpia, és venjança. I aquí, bueno, doncs tenim un cas que podria començar amb una defensa pròpia i acaba amb el que seria una venjança, a més amb acarnissament, no? I jo suposo que això, tot i que als Estats Units és un sistema jurídic diferent, suposo que això és el que es va determinar finalment, no?
No.
Ai, carai. Ni una avui, eh?
Aquest cas té dues coses sorprenents. El primer és que, si us plau, busqueu fotos de la Candy Montgomery en el moment dels fets i us demano, si us plau, que atureu la gravació, o sigui, atureu l'àudio en aquest moment, vale? Pareu aquí, busqueu la foto i quan l'hagueu trobat, torneu a posar el play.
Sí, és que jo ho he fet fa estona I no et sé identificar qui és, perquè com que ja ens ho dirà després el nostre espera cultural, però com que s'ha fet pel·lícules, no sé qui és l'actriu i qui és la de veritat. Arriba un punt en què no ho has aconseguit identificar.
Sí, no, la de veritat és la que té rínxols rossos, ulleres de, com de pasta, diguéssim.
Sí.
Però lo sorprenent, vale, és que la Candy en aquell moment tenia 30 anys.
Aquesta senyora tenia 30 anys?
30 anys, i si tu em dius que en té 50, m'ho crec.
Bueno, és una altra cultura i una altra època.
Hòstia, però no sé, vull dir, els joves del 1980 estaven molt cascats, era més jove que jo, aquesta noia, en aquell moment. I aquesta noia és la meva mare, m'explico?
Bueno, no sé, és que no t'has identificat qui és, realment. Bueno, és el look dels 80, al cap i a la fi, que aquelles laques, aquell...
Bueno, la gent que comenti molt sobre aquest tema, que és el que més m'interessa. El segon element extraordinari del cas és que, sorprenentment, la Candy acaba absolta del càrrec d'assassinat, al·legant, vaja, se li dona per bo l'al·legació de defensa pròpia. I, per tant, surt del tribunal, doncs, escolta'm, de rositas i sense cap problema. Sí que és cert que va haver-hi importants manifestacions dels veïns que consideraven, doncs, que havia estat un assassinat i, per tant, diguem-ne, doncs, estaven en contra d'aquest veredicte, però el cas és que ella va aconseguir sortir del jutjat aquell mateix dia, cap problema, va acabar sent una persona lliure, que, per cert, uns anys després es va acabar separant del seu marit, que té nassos...
Uns anys després!
Té nassos que te perdonin la infidelitat, l'assassinat, i uns anys després no sé per quin motiu es van acabar separant. I saps a què es va acabar dedicant la Candy?
A una empresa de destrals?
No.
Que seria divertit.
Va acabar-se dedicant a ser terapeuta de parelles.
Ai, però aviam, aquest cas és de veritat el cas que hem parlat avui, perquè sembla el programa de aquest que fem el Dia dels Sants Innocents. És a dir, i ojo, perquè en el programa d'avui tenim molt de debats pels comentaris. Deixant de banda el debat sobre l'edat que pugui aparentar aquesta senyora, tenim el debat sobre la legítima defensa, que en aquest cas jo, com a Sergi, no la veig, però que al final se'n van sortir. També, ja dic, als Estats Units no sé com van allà la legítima defensa i quins criteris tenen, però jo aquí, amb la meva mentalitat d'aquí, no la veig. Però bé, per tant, aquesta senyora és viva avui en dia?
És viva, és lliure. Té 74 anys i molt bé, tu, i feliç.
Val. Doncs amb 74 anys també m'agradaria veure foto, també. Aviam si està més jove que... No ho sé.
No he vist fotos seves d'aquesta època. Totes són de l'època dels fets. I et dic, ja tenia 70 anys en aquell moment, per tant ara en deu tenir 140.
Bueno, no sé si tens alguna cosa més a afegir, Joan.
No. Moltes ganes d'escoltar l'expert cultural.
Doncs avui suposo que hi haurà cosetes, perquè hi ha pel·lícules del cas i això ja ho sé. I hi ha alguns comentaris de la setmana passada que també són llarguets, per tant, sense més preàmbuls. Bones de nou, Xavi.
Hola, què tal? Molt bones.
M'hauria de presentar-te, però ja tothom sap qui és, en aquest moment del programa. És quan vens tu i ens expliques què ha deixat la cultura popular sobre el cas, i això, els comentaris, etc. O sigui que, endavant, és que vaja el cas d'avui,
Sí, bueno...
Vaja, però.
Com tots, no? Bueno, no sé. Anem pels comentaris, si et sembla. Comencem amb la Montse Rodríguez, que diu: hola, noi, sóc la Montse. No el coneixia, aquest cas, el de la setmana passada, la noia aquesta del reality show. I no entenc com poden saber aquestes coses de les persones que van al programa per encertar i donar el clau amb les preguntes tan fortes i íntimes. Com sempre, molt bon programa. Hi ha un cas que crec que mai heu fet i m'agradaria que féssiu. És el de la Susan Marie Sebakis, la noia de la foto. Un cas dels Estats Units dels anys 90. Gràcies per acompanyar-nos, són molt bons. Petons des de Corbera del Llobregat. Doncs no conec el cas, però me l'apuntaré. El del Susan Marie Sebakis.
Em sona de documental de HBO o de Netflix,
A mi parlo de la noia de la foto també, però nom d'ella no. Però el buscaré.
Bueno, doncs apuntat està.
Sí. Red Perry, que és l'alter ego d'en White Perry i creador de la sintonia d'un programa que avui encara no hem parlat. I ara hem de parlar per nassos, perquè, clar, hi ha el comentari, que és un programa que es diu La Dalla de Cronos, que no sé si coneixeu.
Dalla de Cronos.
No? Programa d'història, i, bueno, no sé, està a YouTube... Sí?
D'algú me sona, sí.
Doncs sí, doncs bàsicament, això, Red Perill, o White Perill, com és conegut ara, diu: en Sergi diu que farà una intro petita i en Joan ja farà una dalla de cronos per aprofundir sobre allò que, parles, bueno, allò que vas explicar breument del context històric de la història del Perú des de, no sé, l'imperi, no sé, des dels quechuas fins a, no sé, fins ja quan arriba la lluna.
Que aprofito per dir, aprofito per dir que aquesta setmana a la Vall de Cronos hem parlat de la Guerra del Pacífic, un conflicte militar que inclou Perú.
Sí, que jo vaig fer un petit tastet també de l'anterior programa.
Està tot preparat, això.
Que hem de triar emoticono, per cert.
Després el triarem.
Però la bandera del Perú?
Home, però això és molt bàsic, no?
Bueno, jo què sé. Bueno, la cosa és
ja, ja després buscarem un.
White Perry ens diu, l'intro d'en Sergi, 23 minuts. Un capítol de la dalla, 15 minuts.
Va, aviam, aviam.
I vaig treballar coses, eh?
O sigui, aviam. En la meva defensa he de dir, en primer lloc, jo sóc el presentador habitual i, per tant, no estic acostumat a fer la feina d'en Joan. De fet, no estic acostumat a fer feina en aquest programa. Llavors, clar, un cop me van dir, has de fer la d'això, dic, i ara què faig? És que no tinc control dels tempos ni res. Per tant, primer motiu. I segon motiu, en Joan, quan fa la d'allà de Cronos, fa un cas molt concret i molt, molt, molt acotat en el temps. Jo vaig fer tota la història del Perú. Resumidament, vaig fer com 500 anys en 23 minuts. Per tant, si contéssim cada cosa, en Joan realment s'enrotlla més. Val? Per tant, sí, la intro és llarga, però tinc més capacitat de síntesi que en Joan perquè vaig explicar en 23 minuts tot el que en Joan tardaria moltes d'elles en explicar.
Uf, excusa més barata.
No sé si com ha tossut algú o no, però és igual. Vale. Si no, cop de destral, tu. Sí.
Vale, seguim. Jordi R, que diu, bon programa, com sempre. Aquesta vegada en Sergi s'ho ha hagut de currar. És la primera vegada a la història.
Sí. I última, espero.
I diu, si es poden fer peticions, seria molt xulo un cas on l'assassí i la víctima siguin periodistes o locutors de ràdio. Jo no en conec cap, però podríem buscar alguna, a veure.
O el podríem fer.
Estàs proposant que matem a Jordi Basté?
No, ens matem entre nosaltres.
No, llavors no podem fer el programa.
Bueno, és veritat, sí. No crec que la gent ho volgués, això. Sí. No. I jo en Jordi Basté no, perquè aquí em desperta cap als matins.
Clar, matar Jordi Basté tampoc. Bueno, no, potser no. L'altre està content, el de Catalunya Ràdio, a l'Ostrell.
No sé, jo només escolto Ràdio Vilafant, per tant no sé jo qui són ni un ni l'altre.
Sí, jo
per
també. Tant, també. I Spotify.
Sí.
I iVoox.
I iVoox, sí.
A veure si ens fan premium.
I YouTube.
També, al Vall de Cronos. A YouTube escoltem la Vall de Cronos.
Tot el dia.
Tot el dia.
En bucle. Sí.
En bucle. Vale. Diu la Carmen, diu, Xavi, són petits i ocupen poc, referint-se als peruans. Suposo. Vale? Perquè bueno, vam fer la típica broma amb Joan, com que no s'ha escoltat el programa, no sap que vam fer la típica petita broma, que els peruans són...
Bueno, és que aquesta... Però és que això també... Bueno, pot ser per en Joan, perfectament, i no és peruà.
Jo no volia dir-ho, però...
Jo ho he dit jo, perquè diu, són cosins, bueno, a mi no hi haurà represàlies.
S'ha dit que la Carmen fa metro i mig. En Joan és una mica més alt.
No gaire més.
Bueno, però més. Home, sí.
Una mica, més de, una mica parlar... més de metre i mig... Faig, sí.
Sí. Però, a veure, tampoc passa res per fer metro i mig, només ha de dir. Però bueno.
Bueno.
Diu, boníssim el programa, no he trobat a faltar en Joan, però que torni. Jo no l'he vist, però comença un reality català que es diu La Travessa, un gran hermano a les muntanyes. És aquest programa el fa, em sembla, en Jordi Cruz, però Jordi Cruz el bo, aquell que feia l'Art Attack.
Sembla que presenta no el feia aquella noia, que
no
és influencer.
No és la dona del Risto Mejide, em sembla que sí. La Travessa, sí?
Jo crec que sí.
Pues el Jordi
no feia una de les muntanyes, no sé, no, sí? No sé, és que jo...
No sé, desconec.
Els realities no m'agraden, però si sí. Sobre són de muntanya, vull dir que és que no...
Sí,
no,
sí,
no...
rectifico. El Jordi, la Travessa ho fa la noia aquesta que era... No sé com es diu, La Laura Escanes. La Laura Escanes. I el Jordi Cruz d'Art Attack fa un programa a TV3, també una espècie de reality de supervivència i tal, que no me'n recordo ara mateix com es diu.
Ai...
Però, bueno, pot estar bé. Però em sembla que és per la web, només. Però, bueno. I diu, us heu descuidat un de molt friki, de reality. Diu, Granjero busca esposa.
Bueno, és que no teníem temps, perquè se n'han fet molts, molt diversos.
Bueno, i palabra de gitano i coses d'aquestes.
No s'ho podien dir tots.
Hi ha hagut molta cosa, hi ha hagut molta merda a la tele. El bus, allò que tancava ja era un autobús. I l'Hotel Glam, saps? Vale. En Joan Tripiana Travé diu, hola, de Joan a Joan, ets un encant, Joan.
Correcte,
no,
té
no
raó.
No ets tu amb un pseudònim?
Però és que el meu encant tothom el veu.
Vale, diu, també diu, menja panses que van bé per la memòria. Precisament per no recordar-te que havíem de gravar.
Ja.
No, per no recordar-se que tenia un vol.
Bueno, que a veure, a mi el vol m'és igual. Perquè no, jo ja, no hi anava.
No, l'important és el programa, evidentment.
Clar, sí, jo no hi anava, saps?
Sí, sí. Sí.
Vale. Vale, The Corsair, diu, bon programa. Encara que us ha caigut una pota, petit en tamany, però molt gran en coneixements. Del trípode. La pota.
Com està rebent avui en Joan, eh?
Bueno, vam dir també que els podíeu faltar una mica. Per tant, la gent ha fet el cas. Diu, jo us proposo...
Tenim tot de missatges de Junts per Roses.
Allà, allà. Per favor, per favor. Tornem al sendero del bien.
Ja, ja està. Diu... Hòstia, això és complicat, eh? Diu, jo us proposo un cas de casa. Suposo no relacionat amb... Bueno, diu, de fet, de la ciutat on visc, de Tarragona. No pot ser un altre que el Ramon Lasso, un psicòpata reincident acusat de matar la seva dona, el fill i desaparició. I possible mort del cunyat i la nòvia. Diria que no l'heu fet. Em sembla que no l'hem fet.
I ojo, perquè té molt a veure amb el cas d'avui, o té moltes similituds,
bueno,
amb el cas
sí,
d'avui.
Sí, sí, sí.
No, no realment, però, en fi, qui conegui el cas ja suposo que sap a què em refereixo.
Sí, doncs el podríem fer, sí, el podríem fer.
Apuntat.
Apuntat, sí, potser el podríem fer també en directe aquell dia, però ja veurem. Sí, bueno, si no trobem algun del locutor, potser fem aquest. I l'Agnès Pujol fa una reclamació que diu, la cançó del final podies haver posat Reality Show de Doctor Deseo. Sí. Sí, és veritat, podria haver-la posat.
També n'hi ha una d'escape.
Sí, també és veritat, també hi ha una d'escape, és veritat. Mm. Però com que el Sergi és eurofan, i també és fan de la Rosa d'Espanya...
Però també m'agrada d'escape, eh? Jo, a mi m'agrada tot menys el metal.
Ah, doncs, pues, bueno. Avui, sí.
Avui toca metal, bueno.
No, avui no toca metal.
Bueno, doncs aviam no. Què hi ha avui.
I anem a Spotify, en Jeinell diu, bona feina, passar 20 dies sense dutxar-se no és estrany. Perquè recordeu que la noia aquella va dir que... La noia del concurs peruano va dir que havia estat 20 dies sense dutxar-se. Diu, si hom té depressió o algun tipus de neurodivergència i els japonesos... Ah, bueno, diu això, que si tens algun tipus de depressió o neurodivergència. I també diu que els japonesos van arribar massivament al Perú després de la Segona Guerra Mundial. Vale, anem a la part de cultura, si et sembla.
Sí.
Vale, comencem per llibres, si vols.
Va.
Vale, sobre aquest cas, diguem que hi ha un llibre que només porto un llibre, perquè bàsicament només hi ha un llibre que parla sobre aquest cas. És un llibre escrit per dos periodistes de Dallas, que són John Bloom i Jim Atkinson. És un llibre titulat Evidència d'amor, una història real de passió i mort als suburbis, que és bàsicament el llibre el que fa, es va publicar a l'any 83, i bàsicament el que fa és examinar el cas i el judici que es va derivar i analitzar doncs, com es... poder dur a terme el crim i sobretot la repercussió que va tenir el seu judici, que s'ha de dir que va ser molt, molt mediàtic per com es va cometre el crim, per qui va cometre el crim, perquè hem de dir, era una gent de típica família americana, no? Que a més que anaven a eren de l'església metodista i era gent, bueno, gent molt recta i bueno, la cosa no semblava que ho eren tant i per tant diem que el cas va impactar no per les 42 destralades, que suposo que també, sinó per qui va cometre el cas i els motius que van portar a desencadenar el cas. Si anem a les pel·lícules, tenim tres. Comencem per un telefilm de l'any 90 que es diu A Killing in a Small Town, que en castellà es va traduir com Implicació Criminal, que la pel·lícula està basada en el cas d'avui, ens explica com en un petit poble, no? Diguem que la societat queda commocionada per el brutal assassinat d'una dona, però la sorpresa arriba quan es descobreix que l'assassina és una veïna, que és mare de família, que en teoria és la dona ideal. Vale. És una pel·lícula que no és ben bé el cas, però sí que està quasi bé, podem relacionar-los. I sí que directament sobre el cas tenim dues sèries, que són dues molt bones sèries. La primera és una que està a Disney Plus, que es diu Candy, i la segona està a l'HBO i es diu Love and Death. Les dues estan basades en el llibre que hem parlat abans, aquest Evidències d'amor, una història real de passió i mort als suburbis, i les dues expliquen doncs, un crim que es va cometre, com hem explicat, 13 de juliol, l'any 1980, quan Betty Gore apareix morta a casa de la seva amiga Candy Montgomery i es descobreix que la Candy havia tingut una aventura amb la parella de la Betty. Les dues sèries es van estrenar molt relativament molt a prop, amb 6 mesos de diferència. i tot i que expliquen la mateixa història, diem que expliquen la història des de dos punts de vista bastant diferents. O sigui, tots dos narren l'assassinat i les conseqüències del crim, però ho fan diferent. La sèrie de Disney Plus, el personatge de la Candy està interpretat per la Jessica Biel, val? I l'HBO està interpretat per l'Elizabeth Olsen, val? Que si us sona el cognom, és la germana petita de les gemeles Olsen, no? Les noies aquestes que als anys 90 eren molt conegudes, problemes creixen i tal. S'ha de dir que si busquem...
Són bessones, no?
Que les gemeles Olsen són bessones, per això se diu les gemeles Olsen. Sí, sí, sí.
Clar, gemeles Olsen, sí, són aquelles sí. que són... Bueno, sí,
sí, però bueno, bessones, a les pel·lícules... Sí. Quan sortien, em sembla, sortien a...
Madres Forzosas.
Padres Forzosos. Ah, bueno, sí, Padres Forzosos, exacte.
Padres Forzosos.
La Madres Forzosas va ser el remake, la segona part que han fet.
Sí, això, això.
Allà sortia una nena petita, en veritat eren les dues, però com que eren bessones, doncs per no cansar la nena petita, doncs actuaven les dues, però feien d'una. Sí. Doncs bé, a la sèrie de, com deia, de Disney Plus, la que interpreta la Candy és la Jessica Biel, que si busqueu a les imatges és la que més s'assembla al personatge real, val? A la Candy original, perquè és la que porta el cabell així bueno, saps, engarbussat.
D'època, no?
Sí, sí.
També.
Sí, exacte. Diguem, però caracteritzat, és la que sembla més caracteritzada, i en el cas de l'Elizabeth Olsen, doncs diguem que està tot més idealitzat. És a dir, que a la pel·lícula de Disney Plus els personatges són més lletjos, i a l'HBO diguem que són més atractius tots. S'ha de dir que les dues actuacions, les dues sèries, són molt bones. La de Love and Death se centra més en els successos que van portar la Candy a cometre el crim, i en el de Candy se centra més en els problemes psicològics que van derivar li van derivar a la protagonista i pels motius per qual va cometre el crim. I acabem amb música. No hi ha cap grup que tingui res a veure directe amb aquest cas, però sí que he trobat un grup que més segurament no coneixereu, i jo us el descobriré, tot i que és un grup antic i és bastant famós, i és una banda que es diu Molly Hatchet. I diràs, i què té a veure això dels Molly Hatchet aquest? Diguem, en anglès vol dir d'astral.
Mm-hmm.
Vale? Molly Hatchet, doncs dir doncs Molly Hatchet. Vale? Doncs bé, això és un grup sureny, en concret un grup fundat a Jacksonville, Florida. Molly Hatchet. Això ve en referència, no, Hatchet, amb quin instrument la Candy va cometre els seus crims? Amb una destral, doncs amb una Hatchet, vale?
Una Hatchet, sí.
Exacte. I, però, ara us direm. On ve això de Molly? Perquè tenim Hatchet, destral, però allò de Molly, no, es diu Candy. Doncs no, Molly, he triat aquest grup perquè bàsicament també ens permet parlar d'un cas de crònica negra. Perquè Molly Hatchet, en concret, és el nom d'una assassina del segle XVII anomenada Molly, que es dedicava a matar els seus amants amb una destral a la que li deia Lizzie Borden. Aquesta senyora tenia una destral...
Que tenia nom, la destral?
La destral tenia nom, es deia Lizzie Borden, i la senyora era coneguda per Molly Hatchet. O sigui, Molly la de l'astral. No? Si fos catalana, no? La Molly de la destral.
Sí.
I dius, pues, bueno, pues, ja que tenim tantes... És un grup que agafa un nom d'una criminal que porta una destral, doncs, i aquesta senyora la mata amb una destral, doncs ja està. I a més, us ensenyaré un grup que segurament molts no coneixeu, que és un grup d'això, com deia, de l'any 75, final dels 70, principis dels 80, que juntament amb una banda que segurament sí que coneixereu, que són els Lynyrd Skynyrd, van aconseguir força fama, sobretot en el món del rock sureny, i van saltar la fama per una cançó de l'any 79 que porta per disc Filtering with Disaster, que això voldria dir filtrejant amb el desastre, que és bàsicament el que va fer la Candy Montgomery i el senyor Alan Gore. I per tant, doncs, com ho he lligat això també per tot arreu, aclarem aquesta cançó, Molly Hatchet i Filtering with Disaster.
Va. Recordin que ens poden seguir les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, totes les que vulguin, i allà ens poden deixar els seus comentaris, suggerències, opinions, poden estar al dia de tot el nostre contingut. I parlant de contingut, ja saben que si volen contingut exclusiu que oferim en agraïment, poden fer-se Patreons del programa, o també es poden fer iVox Premium, no sé com se'n diuen, mecenes d'iVox Premium, i ja ho saben, aquesta gent té, en agraïment, perquè som gent agraïda, tenen programes setmanals extra, per gaudir-los, que tampoc està de més. Doncs jo crec que ja ho he dit tot, res més. Adeu, Joan.
Adeu, Sergi.
Adeu, Xavi.
Ens veiem.
I adeu-siau a tots vostès i recordin que els divendres de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Vilafant i els dimecres de 12 a 1 de la matinada a Ona Digital i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials és La nit més fosca.
Run!
La nit més fosca. Un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.